Doncs mira, avui és el dia d'anar en bicicleta a la feina. Dia d'anar en bicicleta a la feina. I amb els carrils bici i tot això, doncs cada vegada és més fàcil. De totes maneres, si això ho pensen ja al principi, de fer els carrers, doncs molt millor. Però avui també és el Dia Mundial de la Donació de Llet Materna, Dia Mundial de la Malaltia Inflamatòria Intestinal i, el que és més important, Dia Mundial del Metge de Família, aquell que ens acompanya, doncs pràcticament des de que som postadolescents, quan ja sortim de l'àrea de pediatria, per entendre'ns, i que ens va acompanyant durant tota la vida, quan si acabes formant una família o no, però que és aquell primer doctor o doctora que et rep doncs, quan notes alguna cosa, quan et fa mal alguna cosa, a qui li acabes explicant les teves confidències. Dia Mundial del Metge de Família, que necessitem que n'hi hagi una mica més i que els tractin una mica millor. Soc el Ricard Álvarez. Comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Vinga, que és divendres ja, 19 de maig, són les 12:21 minuts, hores d'ara, lleugerament per sobre dels 20 graus a la ciutat de Lleida. Ens hem quedat a una mínima de pràcticament 10 graus positius, tot i que a les cotes altes, a 2.400, per exemple, a Baqueira s'han quedat a 4 sota 0, 2 positius a la Seu, 4,5 a Viella i 2 positius també al pont de Suert. Per tant, ja veus que a les cotes altes les temperatures són baixes. Ahir va passar un front de pluja i va fer el que fa habitualment. O sigui, quan va arribar a Lleida, com que la va esquivar i va seguir doncs, des del sud de Lleida, el sud del Segrià, Garrigues i fins a la zona de Cambrils, per entendre'ns. Una línia de precipitacions que va passar i va deixar aigua, però Lleida la va esquivar. Ara li preguntarem a l'Armando Álvarez si és que hi ha explicació o no, però aquest any, i més ara amb les aplicacions aquestes de radar, que veus on plou, i veus les fotos d'un radar doncs cada 15 o 20 minuts, veus per on van passant i t'adones que almenys, jo no ho havia detectat fins ara, van esquivant el que és la ciutat de Lleida, la zona del pla de la ciutat de Lleida. Però vaja, vull dir que vagi plovent a tot arreu. Benvingut sigui, només faltaria. Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Clar, això ho veieu vosaltres abans.
Sí,
perquè
bueno,
teníeu...
és que has d'estar pendent, no dic 24 hores, però gairebé. Sí, eren sí, les 11 de la nit i aquesta línia que has dit que sortia gairebé des de la costa de Tarragona va deixar 22 litres a Cambrils i 68 litres a Riudecanyes.
Caram.
Al Baix Camp. Després se van endinsar a Lleida creuant en diagonal les Garrigues apuntant cap a la ciutat de Lleida i el que dius tu, ens va saltar perquè al picat van caure entre 1 i 3,8 litres i a Cervià de les Garrigues, és que era una línia molt estreta,
molt.
És a dir, van caure entre 5, depenent perquè n'hi ha dues estacions, 4 o 5 litres per metre quadrat i no res a la resta, és a dir, absolutament impossible de preveure. És com si l'atmosfera diu, vosaltres, ara faré una broma, vosaltres voleu augmentar la capacitat de previsió, doncs jo augmento la dificultat en la previsió. És una manera de... Fins i tot, jo és que allà faig comentaris personals, estos dies han sortit notícies que l'estiu s'allargarà, que tindrem un estiu més gran, i és com si anessin un any enrere de lo que l'atmosfera ens depara. Perquè la tendència... del darrer, la previsió per les 4 setmanes pròximes és just el contrari.
Ah.
És a dir, una frenada de les temperatures, que ja notarem ben bé aquest cap de setmana, i un augment de les precipitacions a la península Ibèrica. És increïble, era sorprenent. Va sortir ahir a la nit del Centre de Meteorologia Europeu i tota la península Ibèrica estava en verd gairebé durant 4 setmanes.
Ja.
És a dir, és com si diu, mira, enguany no obrireu les piscines fins les dates tradicionals de tota la vida d'abans, que és per Sant Joan.
Ja.
És a dir, estaven donant temperatures en torn a la normal o lleugerament inferior, les primeres, estes setmanes de maig, inferiors a la normal, i després les precipitacions, no gaire més, però un 10, un 20, 30% superior a les normals per aquestes dades.
Clar, Armando, tot això ens sembla encara més anormal degut a que el març i l'abril vam estar molt per sobre del que tocava.
No, és que passarà una cosa que jo ara no l'he analitzat encara, m'hauré de veure 83 mesos de maig. Per sàpiga si enguany serà un maig invertit.
El fred.
És a dir,
el maig més fred.
Va començar molt càlid i se va refrescar a mesura que avança. Que és justament al revés. El que sempre passa és que la darrera desena és més càlida que la segona i la segona és més càlida que la primera.
De veritat,
pues enguany,
que
la primera
el que li estem fent al clima, déu-n'hi-do,
eh? Impressionant, no? I és que han canviat, el 10 de maig van canviar de patró. Totes les masses d'aire ens venien del nord d'Àfrica i ara ens venen pues, del nord, del nord-est, entre el nord-oest i el nord-est, són més fresques que venen del nord. I tot i que el calendari avança, la inclinació del rayo solar és la mateixa, el calendari no falla, perquè les qüestions astronòmiques aquestes sí que no canvien, i això les entenem més nosaltres. Cada cop la inclinació del rayo solar és més vertical, ja estem gairebé a 70 graus, i a la que et dona el sol i la radiació és molt intensa. Però si tenen aquest aire, este ventet fresquet, que ara mateix bufa a 18-20 km per hora, en ratxes de 32, que són més fresques, i com passarà demà dissabte, hi haurà un augment dels núvols, doncs, clar, hi ha una previsió que demà la temperatura màxima, després d'haver arribat a 31 graus, 4 dies de 30 graus a final d'abril, 4 dies de 30 graus a principis de maig, fins i tot demà davallaria gairebé Lleida, que seria la més alta, serien de 20 a 21 graus.
Uf, imagina't.
I tot el dia per sota d'aquesta temperatura, en cel núvol i alguns plugins o pluies. Però no es podem descartar que puntualment, com va passar ahir a Riudecanyes, caig un xàfec molt intens, tan localitzat, que diuen, però com no me lo han previst? Bueno, perquè l'atmosfera va per davant de qualsevol previsió, avançament en les previsions que nosaltres estem fent. No? Ens està sorprenent absolutament. És a dir, que tenint un cap de setmana més ennuvolat, més fresco, amb nevades al Pirineu per damunt de 2.000 metres, continua nevant i...
Pues, no, no, a veure, que continuï nevant...
Per damunt de 2.000,
Sí, sí, però que continuï nevant, ens en riem, però sí, benvingut sí, sigui, eh? Sí. Benvingut sigui.
I després algunes pluies febles, disperses, els models no donen res, no donen gaire, però després n'hi ha les sorpreses que ens depara la mateixa atmosfera, és possible, no?
Doncs...
Més precipitacions de cara al Pirineu, més cap a Girona, més cap a Tarragona, més cap a la tarda que cap al matí, i de cara a diumenge s'obririen més clarianes, sobretot al suroest de Catalunya, que és la meitat sud de Lleida, i pujarien una mica perquè el sol d'aquestes dates pues, enfila les temperatures, podien arribar a 20 a 25 i amb aquestes precipitacions més concentrades a la franja pirenaica i al quadrant nord-est de Girona, nord de Barcelona. Barcelona és que és com si estigués partida en dos, la meitat nord per damunt del Besòs. I per sota, plou més per damunt.
Doncs Armando, dimarts tornem...
I la setmana que ve continuaria la intensificació de les possibilitats de precipitacions.
Bueno.
Però no acaben de caure, perquè les quatre gotes d'ahir no van arribar
inapreciables. No, i si segueix plovent de manera normal, tampoc arreglaria res, sinó que alleugeraria una mica l'emergència.
No, jo crec que només ens alleugeraria aquest neguit que tenim.
Sí, correcte.
És a dir, arriba un moment que ja no arriba a temps al cereal, no arriba massa tard.
I amb alguns arbres fruiters tampoc arriba, que ara ho explicaré això, ja veuràs. Armando, que tinguis bon cap de setmana, tornem a parlar dimarts.
Bona setmana, la que ve i bon cap de setmana.
Doncs apa, busquem aquesta darrera hora.
Cope Lleida. Estàs informat.
Mira, estava rebuscant i entre titulars que et surten, déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Ahir una nena de 3 anys va morir ofegada al migdia al caure en una piscina particular a Sunyer. Però és que han mort també dos germanes, bessones de 12 anys, això a Oviedo, però no perquè sigui Oviedo, vull dir, no perquè no sigui a Lleida, no és més cru, després de precipitar-se per una finestra. Déu-n'hi-do, quines notícies. El que parlàvem ara amb l'Armando Álvarez. L'Associació Empresarial de Fruita de Catalunya, Afrucat, alerta que ja hi ha finques d'arbres fruiters regats pel canal d'Urgell que donen per perduda la totalitat de la seva collita. És que ja la donen per perduda. És el cas, per exemple, d'un camp de nectarines al terme de Castelldans, a les Garrigues, on els arbres mostren símptomes evidents d'estrès hídric, com ara fruits arrugats i pèrdua de fullam. El director general d'Afrucat, Manel Simón, explica que la prioritat és assegurar, evidentment, la supervivència dels arbres i diu que amb els recs anunciats, allò de les dues vegades a l'estiu, que no n'hi haurà prou.
Estem entrant en una zona totalment desconeguda. No hi ha coneixement de tant estrès hídric. Torno a dir, probablement l'anunci que es dirà ara en les pròximes hores és que sabem que hi haurà una única dotació de rec que es va preanunciar que se donarà a l'inici de juny. Sembla que amb les últimes pluges en capçalera podríem acumular aigua per fer un segon rec al juliol, però amb això no n'hi ha prou.
Sembla que estiguem parlant de l'inici d'una mort anunciada.
El que està passant aquí, el que veieu en aquest camp, en aquesta explotació de Castelldans, és l'inici d'una mort anunciada. En moltes plantacions de la resta de l'Urgell, Pla d'Urgell, tota la zona regable del canal d'Urgell, com on estem avui, doncs patiran si no tenim les suficients dotacions d'aigua. I patiran, com esteu veient, falta de frondositat, falta de vegetació, se començaran a arrugar els fruits per falta d'aigua i s'expulsaran i perdrem la producció.
La prioritat, com et deia, és assegurar la supervivència dels arbres i per això és necessari fer entre 3 i 4 recs, mentre que de moment només n'hi ha un d'assegurat. Per tant, estem lluny de que es pugui acomplir l'objectiu de que, escolta, val, la collita la perdem però els arbres queden perfectes, preparats de cara a l'any vinent. Està lluny, això, eh? El ple de la Junta de Govern de la Comunitat General de Regants del Canal d'Urgell ha acordat realitzar aquest primer rec de supervivència dels arbres fruiters durant el mes de juny. El ple, que es va celebrar ahir a Mollerussa, considera que amb les reserves actuals, els embassaments d'Oliana i Rialp, que sumen 69 hectòmetres cúbics, el 14,14% de la seva capacitat, es pot garantir la distribució d'un torn de rec als arbres a l'estiu. Així mateix, els regants estan a l'expectativa d'anunciar un segon torn de rec de cara a mig estiu, que dependrà de les aportacions del riu Segre i la climatologia de les properes setmanes. Per tant, aquí no es pot menysprear ni una gota de pluja, ni una gota de pluja, perquè el que dèiem a la previsió meteorològica ara amb l'Armando Álvarez, si comença a ploure de manera normal o fins i tot per sobre de la mitjana d'aquests propers mesos, no arregla en absolut la situació d'emergència, però sí que ens pot donar xifres perquè en lloc de fer dos recs amb tot l'estiu, que ja es veu que és clarament insuficient pels arbres, ens en puguem anar a tres o quatre recs i amb això sí que puguem acomplir aquest primer objectiu, que és que, escolta, l'arbre ha perdut el fruit, però l'arbre està en perfectes condicions. Aquest és l'objectiu, però depenem de que plogui. Única i exclusivament, per molta aigua que ara ja estalviem, hi ha la que hi ha. Mira, estic per enregistrar titulars de totes aquestes setmanes per posar-los d'aquí un any o dos, quan se suposa que tindrem un any normal, de pluges normals, a veure com estem reaccionant, què s'està fent i què s'està deixant de fer. Al Pallars Sobirà, mentre es planten 7.000 arbres fruiters per facilitar aliment a l'os i allunyar-lo dels pobles. Es tracta de varietats autòctones de pomeres, cirerers o moixeres. I ahir t'explicàvem que des del sindicat Ustec Estès es van instal·lar els serveis territorials d'educació a Lleida per demanar que el conseller es digni a reunir-se i negociar d'una vegada. Igual que van haver de fer la tractorada fins a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre aquest principi de setmana, fins a Saragossa, anar allà perquè el rebessin i els hi donguessin una explicació, que es veu que no n'hi ha prou amb demanar-ho. Ara has de muntar aquests xous, que per cert no tenen res de sostenible, ja que estem amb el tema, doncs ara aquest sindicat ha hagut de fer el mateix. Escolta, muntar tendes de campanya, escolta, que em vinc aquí, que no marxaré, i ara sí, el conseller ja ha dit que vinga, que va, sí, que ara sí que em reuniré. O sigui, fins a l'últim moment després de tota l'acció, doncs ara sí. I doncs no és més fàcil fer-ho la primera vegada, arreglar-ho tot a principi de curs, que esperar-nos a meitat del mes de maig. I acabem amb la notícia econòmica del dia, i és que el preu del dièsel i la gasolina ja és més barat que en l'inici de la guerra d'Ucraïna. Si has anat a posar benzina o gasoil, suposo que ho hauràs notat. I escolta, dins de l'ambient de pujada de preus que estem, benvingut sigui que un torni a baixar, que no és barat, però que torni a baixar una mica, que ens alleugeri una mica el cost de la butxaca. És la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
5 minuts per sobre de 2:15. És divendres i això, amb aquesta sintonia, ja saps que vol dir que marxem cap a Príncep de Viana, a la ciutat de Lleida, on hi ha la redacció del diari La Mañana i on hi ha el seu redactor en cap, l'Andrés Rodríguez. Andrés, què tal? Buenos días. Andrés, buenos días. Espera, que ara sembla que l'hem perdut, a veure si el podem recuperar, però ja saps que amb l'Andrés Rodríguez el que fem és repassar tota la proposta de música en viu, que segueix havent-n'hi i molta, afortunadament, afortunadament. Perquè, escolta, ni festes majors, ni històries, la iniciativa privada sí que es mou i segueix oferint aquesta música en viu i en directe, que sempre et dic el mateix. Si en tens una a prop, aprofita i vés-hi, perquè la música en viu s'ha de viure. Andrés Rodríguez, què tal? Buenos días.
Muy buenas, oye.
Uy, qué voz. Se nota, que ha sido de fiesta mayor.
Sí, de fiesta mayor. Gracias a la iniciativa privada, como bien dices. Ya ves tú qué fiesta mayor.
Es que ya sabes que ya sé dónde, ya sé cómo ponerte el dedo en la llaga, ¿eh? Es que...
Bueno, a mí que me devuelvan mis dineros, oye, que ya está bien. Que llevo cuatro años sin cantar la fiesta mayor, ¿eh?
Bueno, nada, ya pasa.
Coinciden los cuatro años con alguien, ¿no?
Sí, sí, pero quiero decir que ya ha pasado, al menos está ya pasado. Se habló mucho antes y tal, la hemos vivido o no, pero ya ha pasado. Con lo cual, pues bueno, oye, tampoco...
Hombre, yo,
no te hagas mala sangre, va.
No, mala sangre no, porque al menos el viernes pasado estuve en el Café del Teatro viendo dos grandes bandas traídas, claro, por la iniciativa privada, porque
cobran
James Arruiz. Que una banda gabacha, los Overdrives, que Overdrivers, que bueno, que no me extraña de que digan de que hacen Australian Rock and Roll, porque yo creo que es que sueñan cada noche con los AC/DC.
Pero ya está, pero bien,
pero me encantaron, y luego unos suecos, los grandes royales, que bueno, que ya se les veía que tenían mucho más oficio y también se marcaron un bolazo que no veas, o sea, que nos dejaron satisfechos un poquito. No nos hemos quedado huérfanos de rock and roll, al menos gracias a estas iniciativas.
Muy bien. Mira, ya, supongo que ya lo leíste y creo que lo comentamos. Es que estaba pensando que es que el rock and roll es un tipo de música tan energético y para mí tan imprescindible que, aunque haya campañas en contra, nunca va a morir, nunca va
nunca.
A morir, de ninguna
Mira,
manera. Ya te lo digo, bueno, te lo aseguro, no sé lo que va a pasar, pero... casi te podría asegurar. Digo que salió una noticia de un estudio científico que habían detectado que en las UCIs a los pacientes que estaban en coma reaccionaban mejor y con más estímulos en el cerebro con música heavy que con música clásica, lo cual no quiere decir que la música clásica sea mala, pero quiere decir que el rock y el rock duro es una buena música.
Sí, tanto que sí. Y bueno, además, fíjate, me has adivinado por dónde van a ir los tiros del melómalo.
Pues no lo sabía.
Sí, vaya, pues fíjate. Y bueno, que te digo que la música clásica, dices, bueno, música clásica, te digo, música clásica ya, a estas alturas, son Deep Purple, Led Zeppelin, Black Sabbath y sus majestades, los Rolling Stones.
Sí, sí, tienes razón también, que el tiempo pasa. Bueno, va, venga, música en directo. ¿Qué tenemos? ¿Qué me propones?
Venga, va, vamos a empezar hoy viernes, que tenemos a los Rage Rising, que divulgan el mensaje de los Rage Against the Machine. Es una banda tributo que están esta noche en Navoite a partir de las 10 por 12 euros, y abrirán los leguidanos Lobotomics, que es una banda muy potente de metal. Bueno, si queréis un concierto más sudoroso y presto para bailar, de la nueva gira del Barrens Whitfield and the Savage, los salvajes, pero no los salvajes que conocemos, que son de aquí de Barcelona, sino que sabáis que estos son, vienen de Estados Unidos, pues van a ofrecer hoy una de las de esos bolos frenéticos completamente trastornados y tal, porque está considerado como el cantante negro más bestia, ¿no? En esto de sentido, aquí con una especie de rock and roll y soul. Uh-huh. Si queréis algo más relajante, más tranquilo, pues os vais al Antares. Allí ya sabéis que está aquella inversa, que se va a hacer un homenaje al escritor y periodista Italo Calvino en el centenario de su nacimiento por parte de la cantante y acordeonista valenciana Isabel Latorre, con su proyecto como Eisa. Ella viene acompañada a las percusiones por Esteban Rodrigo. ¿Queréis algo más? Pues nos vamos al Zapa. Venga, esta noche, Antonio Herreros, que pasea sus canciones de su Vida es y actúa esta noche en el Zapa, que también se ha apuntado a lo de taquilla inversa.
Ah, mira. Estaba pensando que la taquilla inversa del... de lo que has dicho antes, el Antares.
El Antares, sí.
Empezó justo después de la pandemia, cuando ya dejaron volver a abrir los locales, empezó entonces hacerlo.
Bueno, empezó porque, claro, dices, a ver, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo gestionamos?
Claro.
Digo, creo que es mejor hacer taquilla inversa que no, como en las salas que hacen pagar a los grupos.
Pero quiero decir que llevan casi un par de años con esta historia y, bueno, yo creo que habrán conseguido un público más o menos justo, que valora, o sea, que valora de manera justamente la aportación que hacen, si no,
sí,
lo hubieran dejado.
Yo hablo con algunos músicos y esto viene por días, ¿eh? Hay veces que les sale bien, hay veces que se quedan a dormelas.
Ya, bueno. Muy bien.
Bueno, seguimos el repaso, nos vamos mañana al Café del Teatro otra vez, que mañana hay dos bandas tributo, bueno, los Stramonium, que hacen un repertorio de heavy metal, así que serán los que abrirán por 10 euros anticipada, 13 en taquilla a partir de las 9. Y luego, como cabezas de cartel, vienen Kiss of Death, que viajan a Lleida como la mejor banda tributo a Kiss. Además, vienen vestidos como glamurosos, con maquillaje, los trajes brillantes, sus plataformas. O sea, para los que les vaya el rollo este, pues...
Ahora me está viniendo a la mente, es verdad, que yo contigo no había hablado todavía de lo de Eurovisión, que no sé si lo viste o no.
Bueno,
a ver, ese búho, ¿qué quería decir?
Le estuve echando un pistacho y me decepcioné mucho porque el grupo que más me gustó a mí quedó el último. Que eran los alemanes, aquellos que eran unos heavy metal.
Pero no lo entiendo por qué quedaron últimos, no lo entiendo.
Yo tampoco lo entiendo, porque la gente son horteras, cada vez son más horteras.
Fíjate que el otro grupo que al final se quedaron en ropa interior, que eran... o sea, sacaron un montón de votos y el único grupo realmente de rock... No lo entiendo.
Mira, esto va por turno.
Por cierto, la propuesta española, lo que es la votación del público, fue la más baja, pero con diferencia, 5 puntos cosechados en todo el mundo,
O sea, no me pareció justo tampoco.
No gustó nada,
Ya.
No sé. Bueno, mucho politiqueo también. A mí la propuesta sueca tampoco me gustó para ganar, por ejemplo,
Pues bueno, ya han salido comentarios de que se trata de un plagio.
Sí. Lo que pasa es que hoy en día, para demostrar que es un plagio, yo creo que cuesta, pero...
No, cuesta.
Pero plagio aparte o no, si se parece mucho a otra o no, no está mal, pero para mí había dos o tres candidatas mucho mejor. Para mí, pero esto de la música es tan subjetivo que... Pero bueno, me aburrió un poco, estoy de acuerdo, no me pareció una edición especialmente brillante, Hubo dos o tres canciones que sí que me gustaron.
Hombre, yo estuve de concierto por ahí, luego pues... Y cuando llegué, que era ya las tantas, pues pillé el final, o sea,
claro,
ya estaban las
canciones. Vale, Andrés, tienes...
Nos quedamos portugueses Vers Ar Indi, que están en Lleida con un único bolo que hacen en Cataluña mañana, sábado, en Avoite, por 10 y 12 euros. Vienen presentando el sexto álbum, Ons and Zeros, y ojo con esta gente, que ha sido comparada, o sea, es un trío de Coimbra, de Portugal, que han sido comparados con grupos como la Velvet Underground, Yo la Tengo, Bell Sebastian o The Pastels.
Muy bien.
al loro, ¿eh?
Pues vámonos con el melo malo, que al final es lo que espera la gente el viernes, de Andrés Rodríguez. Lo podéis leer, eso sí, en las páginas del periódico La Mañana y en el Facebook de Andrés, pero oye, oírlo de viva voz, porque al oírlo de viva voz hay matices que en la lectura no los encuentras, pues solo lo puedes hacer los viernes aquí en COPE Lleida. Así que Andrés, vamos con el melo malo de esta semana.
Cada 16 de mayo, los amantes del rock, tenemos una cita muy especial porque millones de melómanos celebramos el Día Mundial del Heavy Metal. Esta iniciativa surgió en el 2011 en honor a uno de los más grandes del género, el legendario Ronnie James Dio, que falleció de cáncer de estómago el 16 de mayo de 2010 con solamente 67 tacos. Este vocalista italoamericano, consagrado como la voz del heavy metal, debido a su portentosa habilidad para alcanzar tonos graves y agudos, dio sus primeros pasos musicales cantando y tocando el bajo y la trompeta en bandas como Red Caps y Ronnie and the Prophets, siendo aún un adolescente. Durante la década de los 70, su música evolucionó del rock and roll cincuentero a una sonoridad con influencias británicas del momento, pero siempre con un toque de rhythm and blues. A finales de esa década prodigiosa, su banda se convierte en The Elves, nombre que pronto mutaría a simplemente Elf, una interesante ironía, puesto que Ronnie era el más alto del grupo y eso que solo medía 1,63 de estatura, o sea, un tapón. A este líder de bandas como Rainbow, Black Sabbath, Dio o Heaven Hell, se le atribuye desde finales de los 70 la famosa señal del rock llamada mano cornuta, consistente en alzar el puño de la mano con los dedos índice y meñique levantados. Este gesto lo heredó de una superstición de su abuela italiana, que utilizaba este mantra gestual para ahuyentar a los malos espíritus. El heavy metal es un género musical considerado una derivación del rock duro, caracterizado por su ritmo fuerte, enérgico, repetitivo y distorsionado, con una gran potencia sonora y el sonido metálico de instrumentos como la guitarra, el bajo y la batería, sosteniendo esa vocalización de los intérpretes que suele ser aguda y gutural. Pese a todo, el heavy metal es la música que provoca más cambios en actividad cerebral de pacientes sedados, según un estudio piloto sobre la estimulación cerebral mediante música. Los datos obtenidos mostraron que la estimulación con heavy metal fue la que produjo mayores cambios en las respuestas cerebrales, mientras que la música clásica mostró una tendencia a la reducción de la actividad cerebral. En base a esta investigación, es factible que el heavy metal llegue a implementarse en la neurorehabilitación de pacientes en UCI y que este contraste de respuestas a distintos tipos de música constituya una herramienta útil para la rehabilitación de los pacientes. Siempre he dicho que un chute de rock extremo no les vendría nada mal a los muchos muermos, cumbayás y chiruqueros que habitan en esta triste ciudad. Para todos ellos, esa mano cornuta. ¡Oh, yeah!
Por cierto, yo he visto también este símbolo, con los dos dedos que dices tú, lo de los cuernos, pero con el pulgar también abierto.
Estos son los metálicos, hombre.
Ah, vale.
Estos son los metálicos, los que nos va a Metallica. Vale, esto siempre cuando se escandalizan, cuando voy a buscar a los nietos y tal al cole y se escandalizan las madres estas que no se enteran de nada. Digo, pero que no ves que esto, si giras así y si lo giras para abajo, es como la M de Metallica, pues ya está. Y aparte de que si lo haces con la palma para mirando al de esto, en el lenguaje de sordomudo significa te quiero.
Ah, vale, vale. O sea, los tres dedos.
Sí, sí, los tres dedos.
Ah, amigo, vale.
Con la palma enfocada hacia quien de esto, es te quiero. Y si lo pones al revés, pues es Metallica.
Oye, que nunca te acostarás sin saber una cosa más. O sea,
y además que, por cierto, en julio Metallica cumplirán 40 años de la publicación de su primer disco.
Pues sí, son clásicos. Sí, es que son clásicos ya. Ya tenías razón. Andrés Rodríguez, que tengas buen fin de semana. Un abrazo.
Igualmente, larga vida. Oh, yeah.
Aquesta primavera descobreix les experiències que l'Hotel Peralada ha preparat per gaudir del bo i del millor de l'Empordà. Experimenta la seva gastronomia, els vins de Peralada, la pau i la tranquil·litat dels seus espais i habitacions o la profunda relaxació després d'un dels tractaments de vinoteràpia del Wine Spa. No ho pensis més i fes la teva reserva a hotelperalada.com. Peralada, esperit anfitrió.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Doncs sap que ara ens falta ja conèixer les estrenes d'aquesta setmana de cinema. Ho fem el divendres de cine i ja saps que sempre està amb nosaltres la Laura González. Laura, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
Escolta, que el cine no s'atura ni amb campanya electoral ni amb històries. Afortunadament, et diria, afortunadament.
No, ni molt menys, perquè aquesta setmana ha sigut la festa del cine.
És veritat.
No, o sigui...
És veritat.
Has anat al cine? L'has aprofitat?
No, no, imagina't tu. No, campanya electoral és impossible. No, no, no.
Sí. Jo
no arribo. A tu t'heu de passar algo similar, també, no?
A mi em deu passar algo similar, sí, correcte.
Vale.
No, però perquè no... Vaig justeta de temps i el cine el tinc abandonat. Ja em sap greu, eh? Perquè
no,
saps
pensava...
que m'encanten al cine.
No, pensava que anaves a dir i el cine el tinc lluny. Perquè, clar, el cine el tenim
també.
Lluny. No. És una cosa que no ha sortit a la campanya electoral, que no hi ha multicines aquí a... O sigui, ja m'enteneu, comercial a la ciutat de Lleida. Però vaja, mira això...
Bueno, tenim el Funàtic, que sí. Ja fa el fet, també.
Sí, però vull dir, una zona de multisales, d'estrenes comercials, no la tenim. Hem d'agafar el cotxe.
Bueno, és veritat.
Hem d'agafar el cotxe. En fi...
Bueno, però segons com, la zona que estigués de Lleida, igual també s'hauria d'agafar el cotxe. La gent de la Bordeta, per exemple, està més a baix a agafar el cotxe.
Que sí, també tens raó.
Que vivim...
També tens sí. raó. Bueno, escolta, tenim estrenes. No et pregunto ja si has vist alguna sèrie, perquè ja sé que no tens temps. Per tant, anem directes a les estrenes. 8 estrenes avui, ja?
Doncs sí, 8 estrenes. Una que és com la gran estrena de la setmana, que és Fast and Furious 10. Ja van per la desena.
Déu-n'hi-do.
Com te quedes?
Déu-n'hi-do.
Amb aquesta nova doncs, tindrem cares noves, d'acord? ¿Vale? Com la Helen Mirren, el Jason Momoa, que fa de dolent, també la... Bueno, com se diu? Només no em surten els noms, avui estic una mica espessa, la veritat. Doncs bé, doncs tindrem l'equip de Toretto, que hauran d'aliar-se amb policies, amb antics aliats, amb antics enemics, inclús, bueno, i el tema de la família, no? Que per Toretto és tan important. Toretto és el personatge que dona vida a Vin Diesel.
O sigui...
I bé, bueno, doncs tindreu explosions, armes, cotxes i molta gasolina.
O sigui, Fast and Furious 10, pensa que no n'he vist cap, o sigui, imagina't.
Home, pues són guais, a mi m'agrada.
El problema d'això és que Furious. Si em vull posar al dia, necessito més d'una tarda,
Però no et requereix molta concentració.
No?
Tampoc són pel·lícules d'acció, les pots anar veient... En 2 setmanes, si em vas veient una cada dia, o una cada setmana, aquest estiu tu ho fas, això està fet.
Una cada dia, de dilluns a divendres, 2 setmanes. No, si el càlcul l'has fet perfecte. Bueno, Fast and Furious 10, la nostra...
O cada setmaneta de l'estiu t'estàs un mesat i mig veient cada divendres una de Fast and Furious.
Doncs mira, també. Ja miraré a veure si estan penjades en alguna plataforma. Això és la primera estrena d'avui. Acció, sí. d'acció, estil americà, no?
Sí.
Estil Hollywood.
Sí, exacte.
Vale. Què més?
Bueno, estil de tot, perquè és bastant internacional. Fast and Furious sempre roden per alguna ciutat.
No, això sí.
Tot,
això sí, però el tipus de pel·lícula, vull dir, perquè la gent sàpiga de quin tipus és. Acció, estil Hollywood.
Sí. Després tindrem també Una bona persona, que també ens arriba des dels Estats Units i és un drama... És un drama d'aquests mig indie, ¿vale? És una jove i el pare del seu promès que pateixen una pèrdua tràgica. Bueno, pues, van, tenen un accident mentre condueix la noia i pues, mor gent.
Uh-huh.
No? Llavors, en aquest moment de crisi, doncs, aquest pare i aquesta jove doncs, aconsegueixen forjar una bonica amistat basada en la compassió i en el perdó per superar la culpa.
Uh-huh.
¿Vale? Tindrem també un altre drama que ens arriba des de Canadà, que es diu Alice Cariño, i és un drama en clau de thriller en el qual doncs, un grup d'amigues van a passar un cap de setmana a una casa rural, però la protagonista doncs, pateix maltracte psicològic i assetjament per part de la seva parella.
Vaja.
Llavors és una visió una mica demolidora del maltracte, sense caure en tòpics, sense abusar de la violència en si, no? del maltractament, i recolzant-se molt en la sororitat i en la mirada d'aquest grup de dones, d'amigues, de la protagonista.
És que de vegades també... no cal anar a imatges molt crues per tocar un tema. És a dir, no, el tema el deu de tocar igualment, però no cal recrear-se per entendre'n. Ja m'enteneu?
Doncs sí, de fet, la que fa de, l'actriu que fa de protagonista, que és l'Anna Kendrick, fa una interpretació molt espectacular. La veritat és que cale bastant.
Molt bé.
Després tindrem també Love Life, que és una pel·lícula que ens arriba del Japó. És un drama, una història d'amor i de família a tres bandes, entre la protagonista, el pare biològic del seu fill i la seva nou parella. ¿Vale? En Amèrica, doncs així, un triangle
sí.
I ara ens anem al cinema europeu, que tindrem quatre estrenes també, una de les quals arriba des d'Itàlia i es diu Les 8 muntanyes, i és una història d'una amistat que neix a les muntanyes, amb un protagonista que es queda a les muntanyes i un altre que se'n va a conèixer món i tal. I és una mica doncs, aquestes trobades al llarg dels anys del que ha anat viatjant i el que s'ha quedat allí, no? De lo que un viu i lo que viu l'altre, saps? Un que es queda allí i es pensa que s'està perdent coses i l'altre que viatja però tampoc se sent en la plenitud que es pot sentir de les muntanyes. Vull dir, una relació una mica així.
Bueno.
Després tindrem també La gran joventut, que és una pel·lícula francesa, és una dramèdia situada als anys 80, que parla sobre l'amor, la vida i les passions d'un grup de joves membres d'una companyia de teatre, ¿vale? Quan són alumnes que han estat admesos en una escola de teatre molt prestigiosa i bueno, doncs allí tu t'hi pots imaginar, no? 18-19 anys pues, afloren moltes coses.
Sí.
I a part, bueno, estàs situada als anys 80 que pues, la societat era diferent. Vinga, una altra pel·lícula que ens arriba es diu En busca del mapa perdido, i és una pel·lícula que ens arriba des d'Alemanya i és cinema familiar d'aventures on un jove doncs, hereda un baúl d'objectes antics del seu pare, el seu pare que està desaparegut, i, bueno, i descobreix en aquest baúl d'antiguitats un atlas famós que despertarà l'interès de diversos enemics. És acció i aquest sentiment de recerca doncs, estan una mica a parts iguals, però bueno, ell no se sap ben bé si el protagonista està buscant algun tresor o realment busca trobar el seu pare. Vull dir, és una mica així,
perquè,
no?
Perquè si ho deixem només amb el tresor és Los Goonies, no? Més o menys.
Sí, sí, però té un aire així, vull dir, cinema familiar, d'aventures.
Aquest estiu passat no em va sortir un altre, també, que buscaven... però era d'animació, que buscaven... un tresor i al final troben el pare que havia desaparegut. Era d'animació, no recordo com es deia. Bueno, sí.
Jo pensé una altra que tens moltes ganes tu de que busquen un tresor, El secreto de l'unicornio que se'n va quedar allí.
Sí, sí, clar, la de Tintín, la 2 i la 3 de la trilogia van fer la 1 i s'acabó.
Sí, sí, ja ho sé que estàs aquí amb el resquemor, amb Spielberg, però...
Sí, però començo a estar molt resignat de que això no passarà, per desgràcia.
Ja. Mentre van fent altres coses.
Ja, bueno.
Vinga, què més tenim? Tindrem l'última estrena de la setmana, que és una estrena espanyola, que es diu Sica. I, bueno, es planteja com una vella llegenda d'un poble mariner de la costa gallega, on el pare de la protagonista doncs, desapareix en un naufragi. Llavors, aquesta protagonista, que es diu Sica, que té, no sé si 14 anys, doncs, coneix a un altre noi d'un poble coster que està obsessionat amb que arribarà una gran tempesta. I sembla que aquests dos fets, la desaparició del pare de la protagonista i aquesta arribada d'una gran tempesta, doncs, poden estar... d'una manera llegendària una mica lligats. Sí que se diu aquesta pel·lícula, ha tingut molt bones crítiques, bueno. Una pel·lícula gallega. I aquestes són les 8 estrenes de la setmana.
Molt bé, no, bé que no n'hi ha cap per mi. Bueno,
no hi ha cap comèdia
No. Bueno, ja arribarà. De cara a l'estiu sempre n'hi ha, Sempre n'hi ha.
I tant.
Ja arribarà.
I tant, i pensa que la setmana que ve La Sirenita.
Oh!
Cuidao.
Oh.
I arriba una nova entrega de Spider-Man d'animació.
Oh, una altra, vinga. Una altra també que no n'hi ha ja de Spider-Mans i de Supermans i d'herois d'aquests. Està en crisi això del cinema, ja t'ho dic ara.
Que va.
No,
són, són noves formes d'explotar la creativitat.
Bueno.
Vull dir, igual, tu ja ho saps, que hi ha una vaga de guionistes als Estats Units.
Encara estan? Encara no s'ha arreglat, no,
sí,
el tema?
Sí, crec que encara no s'ha arreglat, no.
Bueno. Doncs,
no, i m'he deixat el salseo del fill de Robert De Niro per a una altra ocasió, perquè aquí parlem de cine, no de salseo.
Ah, bueno, pues ja me l'explicaràs a mi en privat, perquè no sé exactament què
home,
ha passat.
Home, pues que no sé si té 79 anys, no sé quants anys té aquest home, i ja tindrà una filla, ara.
Ah, que tindrà una filla,
que
ara?
Sembla.
Caram.
Sí, és el... el papuchi del Hollywood.
Hòstia, riu-te'n això, del pare del Julio Iglesias i de l'Anna Obregón, d'on sapa?
Sí.
Vinga. Bueno, pues mira, hem acabat amb el salseo. Bueno, Laura González, com sempre, que tinguis bon cap de setmana.
Bon cap de setmana, una abraçada.
Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a la una de la tarda, la Pilar García Muñiz, que ens posarà al dia, i després tornem amb... Estarem nosaltres, la Mari Carmen Salvador, i amb l'Espai Groc, amb moltes propostes del cap de setmana.
És la una, les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Lo del posible fraude electoral en Melilla no deja de sorprender si consideramos que la democracia en España no es la de un país bananero. Estamos hablando de la sospecha de fraude sobre unos 11.000 votos que iban a ser emitidos por correo. Es un escándalo, y eso que no es la primera vez que ocurre aquí, en Melilla, pero desde luego no a este nivel. Es que estos 11.000 votos suponen el 20% aproximadamente del censo de la ciudad autónoma, que puede hacer cambiar gobiernos enteros, es decir, puede influir directamente en el resultado electoral. Si no se aclara bien, imagínate cómo puede ser el día después de las elecciones. Menudo follón, como en el fútbol pidiendo la revisión con el VAR. De todo esto llama la atención cuando te pones a echar cuentas. Lo que maneja la investigación policial es que se puede estar produciendo una compra de votos pagando un precio que oscilaría entre 150 y 200 euros por voto. Son 11.000 votos los que están bajo sospecha. Si solo la mitad fueran votos comprados, significa que alguien habría invertido entre 800.000 y 1.000.000 de euros en todo esto. Es una cantidad importante, ¿eh? Una cantidad considerable y desde luego un pucherazo. La gran pregunta es, ¿quién está detrás? Porque no todo el mundo puede hacer una inversión de este tipo o se atreve a hacer algo semejante, y a eso trata de contestar un juzgado. Por lo pronto, si eres de Melilla y hoy vas a una oficina de correos en cualquier punto de España para depositar el voto, te van a pedir obligatoriamente el DNI. Es la medida que ha tomado la Junta Electoral Central para atajar que posibles votos fraudulentos computen como voto por correo allí en Melilla. Lo que sorprende es que lo de pedir el DNI no se haga siempre y en todas las provincias para cualquier proceso electoral. Actualmente, ese DNI solo es obligatorio en la primera parte del proceso. Solo nos lo piden cuando vamos a solicitar el voto en las oficinas de correos. Después, la documentación electoral nos llega por correo certificado a casa, con lo que se supone se entrega en mano a la persona que lo ha pedido. Bueno, pues desde ese momento ese ciudadano ya no puede ir presencialmente, ya no tiene que ir presencialmente a las urnas el día de las elecciones. Y hasta aquí podríamos decir que llega el protocolo de seguridad. Una vez que escoges tu voto para entregarlo en correo, pues puede ir cualquiera porque se supone que ya está registrado y no es necesario enseñar ese DNI. En ese vacío, a la hora de entregar el voto, en el que parece que alguien ha encontrado un filón para este fraude. Y la prueba es que una vez que se ha comenzado a pedir el DNI para entregar la papeleta, pues ha disminuido drásticamente la afluencia en correos en Melilla. Yo no sé si esto quedará así, pero no parece descabellado pensar que esta medida que se ha tomado de urgencia acabe implantada de forma definitiva, porque es evidente que hay una laguna que está poniendo dudas sobre algo que tiene que ser impoluto, todo un proceso electoral. Por cierto, hablando del voto por correo y al margen de toda la cuestión de Melilla, que sepas que se ha prolongado el plazo para entregar la papeleta hasta el jueves 25 de mayo. Y ya que estamos, recuerda que si votas en Melilla tendrás que presentar tu DNI. El resto, no. Pues además de esto, están pasando otros asuntos destacados que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas en titulares.
Sí, Pilar, seguimos pendientes de ese incendio que ha arrasado más de 7.000 hectáreas en el norte de Cáceres, en la zona de las Urdes y la Sierra de Gata. El fuego sigue incontrolado y unos 700 vecinos han tenido que ser desalojados. Lamentablemente, la previsión de lluvias y tormentas, que se mantiene en alerta en Levante y en Baleares, apenas se dejará notar en Extremadura, donde también siguen sufriendo altas temperaturas. Es en Cataluña donde las familias de alumnos de Barcelona cortaban calles esta mañana para pedir medidas contra el calor en las aulas. Y en su mensaje para la celebración celebración el domingo de la Jornada de las Comunicaciones, los obispos denuncian la telebasura que pasa por encima de la verdad, la inteligencia y la dignidad de las personas, y ante el individualismo y la soledad de nuestro tiempo, animan a una comunicación de la verdad y desde el corazón para favorecer el diálogo.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué nos contáis?
Muy buenas tardes. Tras la fiesta del Sevilla, hoy tenemos clásico en semifinales de la Euroliga de baloncesto. Tiempo de juego desde las 7:30 en COPE con la semifinal Barça-Madrid en la Final Four. Vamos a buscar noticias de los dos equipos con los enviados especiales de la cadena COPE a Kaunas. Las del Barça, Albert Díez.
Bueno, el equipo ha acabado ya la sesión de tiro en el Zalgirio Arena, se dispone a comer, va a quedar la charla del entrenador de Sarunas, Jasikevičius, que recuerdo tendrá que descartar a dos jugadores y una hora y media antes del partido el equipo volverá al pabellón. El Barcelona va a tener el apoyo de entre 1.000 y 1.200 seguidores en Kaunas.
Y noticias del Real Madrid, Pilar Casado.
Tres bajas tienen los blancos por lesión. Gabriel de equipo, Arier, que está aquí con el equipo, pero ayer ya no entrenó. Además de Yabusel por la sanción de 5 partidos tras la tangana ante Partizan en el segundo encuentro del playoff. Será la primera final a 4 para 4 jugadores blancos, también para Chus Mateo como entrenador jefe del Real Madrid.
De la final de la Europa League Sevilla-Roma del día 31 en Budapest, contó anoche el partidazo que habrá unas 15.000 entradas para cada club. En la Liga se abre la jornada a las 9 con un duelo por la salvación entre Cádiz y Valladolid en tiempo de juego, y la nadadora Ona Carbonell anuncia su retirada a los 32 años.
Estás en Mediodía COPE.
Pràcticament 6 minuts per sobre de la una, escoltem la glosa del nostre bisbe Salvador.
Un any més, l'Assemblea Diocesana. Estimats diocesans, el calendari d'activitats que a principi de curs prepara la nostra diòcesi té una data d'especial importància, la de l'Assemblea Diocesana, convocada pel dissabte que ve, dia 27, durant tot el matí a la Casa de l'Església del carrer Acadèmia de Lleida. És una convocatòria oberta a tothom i es reunim entorn a 250 persones, laics, sacerdots i membres de vida consagrada, que reuneixen per escoltar, per parlar i per resar. És una cita molt esperada i es nota l'esforç que fan tots els sectors pastorar per participar-hi. La temàtica de l'assemblea varia cada any i s'adequa als plans pastorals que la diòcesi promou o s'ajusta al marc d'alguna orientació d'església universal en la qual el papa demana la col·laboració a tots els catòlics. Aquest últim és el marc d'enguany, ja que continuem immersos en la iniciativa del sínode de bisbes que ha proposat el papa Francesc. Va ser anunciat l'any 21 i acabarà l'any 24. Tot això ja heu sentit molt què significa el sínode de bisbes, la reunió d'alguns de molts cardenals, arquebisbes i bisbes en Roma. Últimament, el papa ha ampliat la votació a un grup de laics. És una espècie de canvi en l'estructura d'aquest sínode. Hem de demanar perquè això sigui un èxit per al futur. Sabeu també que la nostra diòcesi ja ha participat amb interès durant tot aquest període. Es va anunciar als sectors pastorals, es va distribuir el material escrit en forma d'orientacions, va haver-hi reunions en els diferents arxiprestals i vam fer un document que vam enviar a la Conferència Episcopal Espanyola, on el dissabte 11 de juny es va incorporar a totes les aportacions de les diòcesis. Érem unes 600 persones. Durant aquest curs s'ha continuat treballant a la nostra diòcesi i la ponència central de la propera assemblea serà portada per Monsenyor Vicente Jiménez, arquebisbe emèrit de Saragossa i coordinador de totes les tasques sinodals de la Conferència Espanyola de tot Espanya. És el gran expert en aquesta matèria. Us invito a tots, us prego que pregueu per aquest esdeveniment. Amb la meva benedicció i afecte, el vostre bisbe Salvador.
Migdia. COPE Lleida. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez, ja estàs en companyia del migdia de COPE Lleida. Hores d'ara, doncs, ja estem per sobre dels 20 graus, entre 20 i 21 graus. No ha canviat massa la temperatura, segueix doncs a una mica de vent. La mínima s'ha quedat avui sobre els 10 graus a la ciutat de Lleida. Les mínimes, ja t'he explicat, que han baixat doncs per sota de zero a la cota 2.400 de Baqueira, per exemple, 4 sota zero, i s'han quedat properes entre 0 i 5 graus doncs a la Seu d'Urgell, 2 graus, al Pont de Suert també 2 graus, i 4 i mig a Viella. A hores d'ara, com et deia, 21 graus a la ciutat de Lleida, tenim una mica de vent de 12 km per hora. Anem a fer una connexió ràpida amb l'Agència Estatal de Meteorologia per conèixer la previsió pel que queda de dia i també de cara a demà. Said Esbai, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui divendres a Lleida esperem intervals ennuvolats tendint a cel ennuvolat amb precipitacions febles a la Vall d'Aran i també a la divisòria del Pirineu i una cota de neu entorn als 1.800 i 1.900 metres. A més, també a les comarques orientals esperem probables xàfecs al llarg de la tarda. Temperatures sense canvis importants o en lleuger ascens, arribant als 24 de màxima a Lleida ciutat, 23 a Balaguer i Tàrrega, 20 graus a la Seu d'Urgell i 11 a Viella. A més, a la meitat sud, vent de l'oest fluix, girant a sud-est al final del dia. A la resta, vent del nord. Per demà dissabte, esperem principalment cel ennuvolat o cobert amb precipitacions, en general febles, que seran més probables al Pirineu i menys probables i més ocasionals a la resta del territori. A més, la cota de neu estarà per sobre dels 1.800 metres. Temperatures en ascens al Pirineu i en descens al sud, arribant, per exemple, als 22 graus de màxima a Balaguer, 21 a Lleida, Ciutat i Tàrrega, 20 graus a la Seu d'Urgell i 14 a Viella. A més, vent fluix de component oest al sud i variable a la resta. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Said. En uns minuts està amb nosaltres la Mari Carmen Salvador. Abans t'explico coses.
Lleida. Estàs informat.
T'has parat a pensar, per exemple, perquè això sí que ho tenim clar. Parlo de l'època de l'any de la pandèmia, 2020 i 2021, aquells dos anys on va haver un increment de mortalitat en tots els països en el que va aterrar el virus de la SARS-CoV-2. Ja ens hem oblidat fins i tot de com es pronuncia, oi? Que, per cert, no donem dades ni històries, perquè ja no se'n parla, però que la Covid-19 segueix entre nosaltres i que té les seves tendències de pujada i de baixada. I segueix havent casos. Però t'has parat a pensar alguna vegada que sempre ens van dir el nombre de morts, però que ho haguéssim pogut comptabilitzar amb número d'anys de vida perduts? És a dir, fent el promig de l'estimació de vida de cada país, de cada persona, o sigui, de cada lloc de residència on morien les persones, doncs quants anys li quedaven de vida a aquella persona, fent un promig, o sigui, fent respecte al promig d'aquella zona i sumant les de tot el món. Tu has parat a pensar alguna vegada? Doncs algú sí que ho ha fet. I ha arribat a la conclusió que el món va perdre, agafa't, 337 milions d'anys de vida durant el 2020 i 2021 a causa només de la pandèmia, no de la resta de morts. És a dir, la pandèmia, en dos anys, va restar 337 milions d'anys de vida, sumant els anys que quedava de la gent que, malauradament, no van poder superar la Covid-19. Sempre hi ha algú altre que busca un altre punt de vista. No m'ho hagués parat a pensar mai. 337 milions d'anys de vida, si estiguessin destinats al bé, a investigar i a evolucionar, escolta, seria una pèrdua brutal. El que passa és que no tothom destina els seus anys de vida al bé, ni a investigar, ni a evolucionar. I els que ho fan tampoc estan tots els anys de la seva vida fent-ho. Però bueno, és una altra manera de veure aquestes històries. Què més? Doncs mira, et recordo que seguim amb el problema de l'aigua, que Afrucat ja diu que hi ha fruiters que estan regats pel canal d'Urgell que han perdut tota la collita, ho han anomenat ja com la mort anunciada, i que l'objectiu de que l'arbre no pateixi, perquè l'any vinent puguem tenir una campanya normal, està en perill. Està en perill perquè s'ha dit que hi haurà dos recs i des d'Afrucat asseguren que són necessaris mínim entre 3 i 4 recs. O sigui, pràcticament el doble. Així estem. El ple de la Junta de Govern de la Comunitat General de Regants del Canal d'Urgell ha dit que el primer rec de supervivència dels arbres es farà durant el mes de juny i que s'han de tornar a reunir per veure quan faran el segon i darrer. Que si plogués molt, a la millor es podien arribar a plantejar fer un tercer rec. Però clar, això ja és, saps, allò del i si, bueno, i quan ha de ploure, per... no, és millor no posar-hi ni xifres, com el que diu. Per tant, que plogui, quan abans millor, primer, perquè recollirem l'aigua als embassaments, i segon, perquè si plou on ja hi ha els arbres, si plou de manera substancial, doncs t'estalvies un rec. El tema de cereal ja està perdut. O sigui, el tema de cereal, ja, per molt que plogui ara, per exemple, ja està perdut. El tema del fruit, hi ha molts arbres que també ja està perdut. Per tant, ara es tracta, com deia, de salvar l'arbre, perquè si no, ja s'han fet càlculs i podem estar parlant d'unes pèrdues que poden fregar entre els 700 i els 800 milions d'euros. Quasi res, eh? Entre 700 i 800 milions d'euros. Una barbaritat. Finalment, el conseller, canviem de tema, d'Educació, Josep González Cambray, ha acceptat una trobada amb la formació USTEC-STEC per abordar l'estabilització, les condicions laborals i la reversió de les retallades. Estem a l'any 2023. Han hagut de tancar-se a la seu dels serveis territorials d'educació i ara sí, el conseller ha dit, vale, vinga, ara sí, ara em reuniré amb vosaltres. Estem al maig. S'ha d'haver planificat ja el curs vinent. És que fem tard a tot. És que fem tard a tot i sempre anem a salt de mata. És que l'any vinent ha d'estar ja planificadíssim. No es pot planificar ja a final de maig, que estem a final de curs. Que és que l'estiu passa amb un obrir i tancar d'ulls. Ja fem tard. El tema de l'aigua és un altre exemple del ja anem tard. I tantes altres coses de ja anem tard o sinònim de qui ha de prendre les decisions no fa els deures que li toque. I així estem. I així estem, si és que no hi ha més explicacions aquí. És que no n'hi ha cap més. Vinga, va, que està amb nosaltres ja la Mari Carmen Salvador.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Bañanos en el mar de sudos antes de que me pille la luna besando tu piel.
I com tots els divendres està amb nosaltres la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Mira, abans de l'entrevista avui hem de donar una informació que és, jo crec que és important perquè a més ha caigut perfecte. Avui hi ha un aniversari, però no un aniversari qualsevol, sinó 200 anys. Que es diu ràpid, eh? 200 anys fa avui que va néixer la madre fundadora del Col·legi Cor de Maria, que ja sé que es diu que és més complert. Eh?
Ja ho diré jo ara, sí.
Com es diu?
Les missioneres esclaves de l'Immaculat Cor de Maria de Lleida.
Doncs fa 200 anys que va néixer, eh?
Sí, avui ho estan celebrant, el naixement de la madre fundadora, i es deia Madre Esperanza González Puig. Era lleidatana dels Puig i a més, el seu pare era ugier, no sé si ho dic bé, de l'Ajuntament de Lleida, uh-huh. I ella va néixer a l'Ajuntament de Lleida perquè vivien, tenien allí una vivenda, l'Ajuntament de Lleida. Però després van comprar la casa aquí a la plaça Catalunya, tota aquesta casa era dels pares de la fundadora del Col·legi del Cor de Maria, de la Madre Esperanza González Puig, i allí doncs va fundar el col·legi, va fundar tota la congregació.
Que suposo que quan es devia de fer no devia haver ni cases al voltant.
Pues imagina't.
O pràcticament.
Crec que a més és un casalot, sí, sí, que sí. Diem en català, és una casa molt gran on hi va haver col·legi durant molts anys, jo vaig ser alumna del col·legi, per tant ja sé jo que és allò, és enorme, però era dels pares de la Madre Fundadora fundadora, i el carrer del costat és del seu, o sigui, té el nom del seu germà.
Ui, perquè la gent s'ubiqui...
Canónigo González.
A l'Avinguda Catalunya, amb Sant Antoni, per entendre'ns aquesta cantonada.
El número 14 de l'Avinguda Catalunya, i al costat hi ha el carrer del seu germà. Canónigo González era el germà de la madre fundadora. Bé, doncs avui s'ha celebrat ja, aquest matí, una eucaristia d'Acció de Gràcies a la capella de la Casa Mare, aquí a la plaça Catalunya 14, en record i homenatge del dia del seu naixement. Durant el que resta del mes de maig i el mes de juny, els dimecres i dissabtes de 11 del matí a 12 del migdia i de 5 a 6 de la tarda, es podrà visitar el museu i la seva habitació, que actualment és oratori, i també altres dependències de la Casa Mare de Lleida. Avui divendres, a les 6 de la tarda, Sant Rosari a la capella de la casa, que està obert a tothom que es vulgui unir a la comunitat de religioses i exalumnes per participar en l'oració del Rosari. I el proper 19 de juny es celebraran els 61 anys de la fundació d'aquesta congregació, del que també ens en farem ressò en aquest espai.
Doncs 200 anys, lleidatana, nascuda a l'Ajuntament, que crec que poca gent ho deu poder dir, això, que van néixer físicament al que és ara l'Ajuntament, bueno, que ja ho era llavors l'Ajuntament.
Sí, l'Ajuntament actual era el mateix edifici i batejada a Sant Joan.
Amb una tasca social destacable, com sempre, i amb aquest llegat. 200 anys, que és ràpid de dir-ho, però han passat moltes coses, Mari Carmen, en
1823, sí, sí.
Molt bé, doncs això ho hem volgut remarcar, perquè a més, com que és avui, doncs escolta, què més que fer-ho quan toque, els 200 anys. Anem a buscar l'entrevista, Mari Carmen, la de cada divendres. Amb qui parlem avui?
El divendres 26 de maig, un any més, podrem gaudir a Lleida d'un acte que organitza el Petit Cor de la Catedral de Lleida. És la primera representació de l'òpera El fill pròdig. Ens acompanya Joaquim Messalles, mestre de capella de la Catedral de Lleida i director del Petit Cor de la Catedral. Hola, molt bon dia, mossèn Messalles.
Molt bon dia a tothom.
I també a través del telèfon podem tenir avui el director de l'orquestra, Pau Romero. Bon dia.
Hola, bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos també. Quan va sorgir i com la idea de composar una òpera, mossèn Messalles?
Bueno, fa 2 anys abans de la pandèmia, jo mateix vaig fer una obra també amb orquestra, però amb un passatge bíblic, i els de la Toar, en concret el que ho porta el seu responsable, doncs se va animar a fer representació, però sense cantar, perquè eren els actors d'aquesta agrupació tan estimada a Lleida, que és el Toar, no? Van representar aquest oratori que jo vaig fer, però sense cantar. I aleshores, al final, com va agradar aquesta experiència, van dir, i per què no fer ja una òpera en què els actors realment cantin com és en l'òpera? I van dir, som-hi, vinga, endavant. Se va fer el guió, es va agafar aquest tema perquè que sempre és actual, del fill pròdig, no? Els problemes familiars, però adaptant-lo als problemes d'avui en dia, dels fills que se separen de la família, que no volen creure els pares, que volen fer la seva vida, i el problema també de la drogadicció. I fet aquesta adaptació, jo vaig ficar la música i aleshores vam buscar bons actors i tal, i vam tenir la sort de tenir el suport de molts cantaires del Conservatori Municipal, de músics d'allà, i també pues, de lo que sentireu del director de la Camerata Granados, que es va oferir a dirigir ell l'obra amb el seu grup, amb la Camerata aquesta Granados. Per tant, diguem-ne, va ser aquestes casualitats, no pas per pas, no és una cosa improvisada, sinó ja té tot un precedent.
Per tant, ja ens ha dit que el text està adaptat de la paràbola de l'Evangeli del fill pròdig, que molt conegut, vull dir, moltíssimes persones el coneixen, i el seu argument també, que també ens l'ha dit una miqueta ràpidament mossèn Messalles. Quants personatges hi participen?
Bueno, són 10 personatges. Llavors també hi ha un petit grup de cor, que llàstima que no pugui ser més abundant, perquè vam cercar, però clar, tothom té els compromisos amb els líos, i al final vam quedar una mica reduïts, però entre l'orquestra i tal seran una trentena de personatges que estaran en actiu a l'òpera.
Déu-n'hi-do. Senyor Pau Romero, director de l'orquestra, com qualificaria la partitura d'aquesta òpera?
Doncs la veritat, interessant. Molt interessant la música de mossèn Messalles, és una obra de nova creació, és música del segle XXI, que busca les dissonàncies, les harmonies que surten de la tonalitat convencional, fet que la fa molt, molt interessant. És una mica una polifonia del segle XXI, no? Com un contrapunt, quasi jo diria renaixentista, però portat al terreny de l'òpera del segle XXI, fet que la fa molt interessant.
Quants músics, corda, violí, o sigui, corda, vent, quants músics hi participaran?
Nosaltres seguim fidels a la nostra formació, que està formada per un doble quintet, un quintet de corda i un quintet de vent, al qual també afegirem la col·laboració del nostre repertorista, del nostre pianista. Per tant, estem parlant d'11 músics que tocaran conjuntament amb els cantants i el cor, tal com ha dit mossèn.
Com va ser el col·laborar en aquest projecte del Petit Cor de Lleida?
Doncs va ser molt curiós l'inici, perquè ells van començar, bé, que no tenien encara orquestra, encara estaven cercant cantants, tot perquè la majoria dels cantants, no tots, però la majoria dels cantants són amateurs, els quals des d'aquí vull felicitar perquè han fet un gran esforç i han posat un gran interès en tirar endavant aquesta obra, tampoc és gens fàcil. I tot va començar amb un anunci al diari, on ells, bueno, una notícia al diari, més ben dit, on ells afirmaven que no tenien formació orquestral per a aquesta producció. Vaig llegir el diari i com que quadre amb els objectius, amb la proposta de Camerata Granados de col·laborar amb les formacions del territori, amb les entitats del territori i això, no? I construir entre tots, tirar endavant projectes aquí a Lleida, doncs vaig pensar que seria una molt bona ocasió, a més per fer una música diferent a la que estem acostumats a fer, com és l'òpera, i que això seria una proposta interessant per nosaltres també i enriquidora per les dues parts.
11 músics, corda i vent, serà molt interessant. Molts anys, senyor Romeu, en el món de la música, Romero?
Doncs em porto tota una vida. En el meu cas soc exalumne del conservatori d'aquí de Lleida, igual que molts dels músics que toquen en la nostra formació i que ara ja doncs hem fet carrera, ja tots professionals, i que bé, busquem doncs aquí demostrar que a Lleida també se saben fer les coses bé i es pot fer bona música.
Quin és el nom oficial del cor que cantarà i els seus solistes, mossèn Messalles?
Bé, el cor pròpiament, la base és el petit cor, però hi ha una sèrie d'elements que són, diguem-ne, gent que voluntàriament van fer el que se'n diu el càstig, aquella prova per cantar dintre de l'òpera. Però volíem que fossin corals de Lleida i vam fer la recerca, diguem-ne, d'aquestes corals, però tothom tenia compromisos i al final, doncs, mira, hem quedat una mica apuradets i reduïts en aquest grupet.
Bueno, esperem que tot vagi bé, que tot quedi bé. Recordem divendres 26 de maig a la Catedral de Lleida, a 9:15 del vespre, la primera representació de l'òpera El fill pròdig, la coral del Petit Cor, doncs ha fet un esforç en la direcció de mossèn Messalles i també agraïm al senyor Pau Romero com a director de l'orquestra que s'ha brindat a poder estrenar aquesta gran obra d'un compositor lleidatà, mossèn Messalles, i que cantaran també pues, persones a la coral de Lleida, al cor de Lleida, i serà una cosa nostra, molt, molt nostra. Un gran esdeveniment musical que neix a casa nostra i amb gent de Lleida. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, mossèn Messalles, gràcies.
Gràcies, moltíssimes gràcies a vosaltres i el vostre suport. I animo a tothom a que vingui. Lleida té que demostrar que davant d'unes aventures tan superiors podem lograr-ho fer-ho. Endavant.
I molt èxit, senyor Romero, Pau Romero, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I animo, doncs, i gràcies també per la participació a l'òpera aquí a casa nostra. Gràcies.
doncs apa, ja directes cap a les dues. Sé que estem en campanya electoral, però escolta, que hi ha temps, molt temps, al cap de setmana i durant la setmana, per poder seguir gaudint de les activitats d'oci, de cultura, d'espectacles, d'arts escèniques, d'exposicions, de lectures i de tot això. I per això, doncs, l'Espai Groc els divendres et fa una recopilació del millor, eh? I per què? Doncs perquè tenim a les tres prescriptores per excel·lència d'aquestes activitats a Lleida. La directora del CaixaForum, la Maribel Tos. Maribel, què tal? Bon dia.
Bon dia i bon divendres a tots i a totes.
La directora de la Biblioteca Pública de Lleida, l'Antònia Capdevila. Antònia, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
I també des de l'Auditori Municipal Enric Granados, la Roser Gord. Roser, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tots i a totes.
Bé, doncs, cap de setmana per endavant, cap de setmana de moros i cristians. Això sí, però vaja, vull dir que, insisteixo, queden moltes hores al dia per poder explicar d'altres històries, eh? Maribel Tos, vinga, va, que ens quedem avui al CaixaForum. Recordem que l'exposició del Faraó segueix
vigent
sí, i funcionant perfectament.
I tot i ser un cap de setmana de moros i cristians, també és un cap de setmana, doncs, ideal per poder escapar-se un i visitar, doncs, aquesta magnífica exposició de la qual, doncs, estem molt contents, tot l'equip de CaixaForum. Per què? Perquè estem rebent, doncs, molts visitants. Clar. La setmana passada, justament, doncs, el dissabte passat, vam celebrar, doncs, la nit dels museus i, vam estar, doncs, oberts al matí i vam estar oberts a la tarda, però des de les 5 de la tarda fins a les 12 de la nit, més de 1.000 persones van visitar, doncs, aquesta magnífica exposició, no? Tot i ser, doncs, un cap de setmana ple de...
Ah, bueno, que va coincidir amb la Festa Major.
La Festa Major, sí. Ple d'actes...
És igual, això de la nit dels museus té aquella història, té aquell ganxo. Sí. Anar al CaixaForum a les 11 de la nit no es pot fer cada dia. Afortunadament, oi?
Sí. També, doncs, ahir vam celebrar, doncs, el Dia Internacional dels Museus, sí, i com a tal, doncs, vam obrir, vam estar oberts durant tot el dia, no vam tancar, doncs, al migdia, vam estar oberts ininterrompudament des de les 10 del matí fins a les 8 del vespre, i amb un servei de mediació, aquest servei que en diverses ocasions he tingut l'oportunitat de comentar-ho aquí al programa, a partir de les 5 de la tarda, és a dir, el visitant que ahir va venir, doncs, a CaixaForum a partir de les 5 de la tarda tenia a la seva disposició, doncs, una persona de l'equip educatiu que la podia, doncs, orientar en la visita sense fer, doncs, una visita guiada.
Això és un a mig camí, per entendre.
A mig camí.
Però vaja, que pots preguntar tantes vegades com vulguis.
Com vulguis, i a part és, no és per res, però l'equip educatiu de CaixaForum Lleida és un equip molt preparat, que viu molt intensament, doncs, aquesta exposició. La prova és que estem atenent molts grups en visita guiada, escolars, públics, adults, i a partir d'aquí, si em permets, a mi m'agradaria, doncs, comentar, doncs, el següent. Com és habitual, cada dissabte a 6:45 del vespre tenim la visita guiada adreçada al públic general.
No em diguis que la tens plena, ja.
Sí. Sí. Les tenim plenes fins al mes de juliol. Fins al mes de juliol.
Perdó, és que el 23 de juliol és el darrer dia.
Sí. Doncs fins al primer dissabte de juliol.
I no us esteu pensant en ampliar això?
Sí. Ho hem ampliat. Ho hem ampliat perquè per donar, doncs, resposta, doncs, a totes les demandes, doncs, que ens fa, doncs, el públic, no? I en aquest sentit, doncs, d'entrada hem programat tres visites noves en tres divendres consecutius del mes de juny, no? I això es traduirà en els dies 2, 9 i 16 de juny a 6:45 del vespre. I bé, el públic ens està escoltant, si està interessant, jo sí que
sí, faria una recomanació.
Sí, perquè justament les van posar a inici de setmana i ja s'estan venent amb un ritme prou important perquè aviat, doncs, s'exhaureixin també.
Doncs visita guiada, que pràcticament estan exaurides des dels dissabtes, exaurides de tot el cicle. Et posen ara tres divendres, 2, 9 i 16, a 6:45 de la tarda.
Així és, molt bé.
Que això us heu de connectar a caixaforum.org/Lleida i allí, doncs, ja reservar la vostra visita guiada. De totes maneres, el servei aquest que comentes de persones en sala,
sí, de mediació,
aquest servei el teniu durant els caps de setmana tots, eh?
Sí, sí, o sigui, és a dir, és un cap de setmana que començaríem doncs dijous a la tarda, de 6 a 8.
Ah, o sigui, ja sí. Des de dijous a la
tarda
i aquest servei de mediació.
Aquest servei de mediació divendres a la tarda també de 6 a 8, dissabte al matí de 12 a 2 i per la tarda també de 6 a 8 i el diumenge, els diumenges i festius, des de les 12 del migdia fins a les 2 de la tarda. Són aquelles franges que nosaltres hem identificat que com a, en les quals doncs, nosaltres doncs, rebem més visitants a l'exposició.
Molt bé. Molt bé, doncs això pel que fa a l'exposició del faraó, ja sabeu que està centrada a la figura del faraó com a, bueno, com a figura important.
De... Sí, sí, és l'eix vertebrador sí. d'aquesta exposició. Total. A partir doncs, de 137 objectes provenents tots ells íntegrament del British Museum, una de les millors col·leccions d'art egipci que existeixen doncs, en el món.
Molt bé.
És a dir, és com he dit en diverses ocasions, és una oportunitat única, és una exposició única aquí a la ciutat de Lleida.
Maribel, la setmana vinent, dilluns, la comenceu al llac.
Sí, amb una peça clàssica. Comencem doncs, dilluns, dia 22 de maig a les 7 de la tarda, continuem amb el cicle de dansa filmada, un cicle que hem dut a terme durant 3 dilluns al llarg doncs, del mes doncs, d'abril i maig, en el qual doncs, nosaltres presentem a la gran pantalla doncs, una gran peça de ballet. No? I en aquesta ocasió doncs, oferim un llac dels cignes, és a dir, no el llac dels cignes, sinó un llac dels cignes.
Bona aquella puntuació.
Sí, sí, sí.
Puntualització,
perquè,
sí.
La història que el públic que vingui a Caixa Fòrum Lleida no s'assembla res a l'original, però sí que la lluita entre el cigne blanc i el cigne negre, veurem que en aquesta obra doncs, continua doncs, persistent. No? Amb aquesta peça, doncs, nosaltres el que proposem és una mirada surrealista, salvatge i divertida al llac dels cignes i a través doncs, d'una adaptació coreogràfica que ha fet Alexander Ekman, que és un coreògraf molt important suec que d'alguna manera doncs, ha coreografiat doncs, diverses peces per diversos ballets de tot el món. No? Uh-huh. Amb aquesta peça, Un llac dels cignes, acabem doncs, aquest cicle de dansa filmada. Val a dir que és important que prèviament tindrem via streaming a Clàudia Brufau. Clàudia Brufau és una persona que és especialista doncs, en dansa, que ens contextualitzarà aquesta peça que es va filmar l'any 2014, per tal doncs, que el públic pugui tenir doncs, aquelles pautes per acabar doncs, de gaudir-ne i entrar més intensament en l'obra que estarà a punt de visionar doncs, a la gran pantalla de cinema de Caixa Fòrum.
Molt bé. Molt bé. Escolta, tens un taller...
Sí.
Que començarà ja la setmana vinent, però que ja el diem amb temps perquè la gent es pugui apuntar. Hi ha 8 dates disponibles, de totes maneres, però vaja, que veient l'èxit d'altres activitats, caixaforum.org/Lleida, i allí hi ha un taller que porta per títol Mobles grans, arquitectures petites... Jocs de construcció, jugar, crear i aprendre.
Així és, així és. És un taller adreçat al públic familiar. Forma part de la sèrie de tallers que nosaltres anomenem jocs de construcció, que intenten connectar la creació doncs, amb el joc. En aquesta ocasió, doncs, els nens i nenes tindran l'oportunitat de construir diverses estructures, però seguint doncs, les pautes de grans arquitectes que van... Sí, de grans arquitectes doncs, del segle XX, no? És a dir, com ara doncs, Jean Le Prouvé o Charlotte Ferdinand, no? Llavors, és un taller doncs, adreçat als nens i nenes a partir de 5 anys, és a dir, és un taller adreçat al públic familiar i que serà doncs, l'oferta per aquest target, per aquest segment dels caps de setmana a partir doncs, del cap de setmana que ve, no? I comencem aquesta relació, aquesta selecció el proper dissabte, dia 27 de maig a les 6 de la tarda.
Jo ara, perquè ja se m'han fet grans, que és allò, com que el temps passa, doncs van fent anys. Tu també, eh? Però recordo aquests tallers que acabaven jugant tant els pares com els
sí,
nens.
Sí, així és, així és, així és. Perquè realment el que pretenem és que sigui un treball col·laboratiu
sí.
I de creació entre
sí,
tots.
Sí, però mira,
no?
T'explicaré com comença la història. Comença com tu dius. Aviam, que el protagonista sigui la nena o el nen. Vinga, posa't i els pares al costat. Nosaltres t'ajudem, però tu dirigeix, no? Que la nena i el nen se sentin importants. I acaben construint els pares. Mira, posa això aquí, posa això allà. Deixa'm, que ja ho faig jo. I acabes fent això, que no treu que sigui un taller magnífic per passar temps en família. A partir de 5 anys, per tant...
A partir de 5 anys en endavant.
Això teniu a queixaforum.org, els horaris a partir del dia 27 de maig fins a juny, fins al 17... No, 25 de juny. Hi ha 8 dates que heu de triar. I si ja teniu clar que l'heu de fer, ja ho sé que sembla molt, però l'aforament deu ser relativament reduït.
Sí, per tal de que el públic pugui gaudir doncs, al màxim de l'activitat. En cada sessió doncs, admetem com a màxim 25 persones.
Doncs tot això a queixaforum.org/Lleida. Com sempre, un plaer. Gràcies, Maribel.
A vosaltres, moltes gràcies.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Antònia Capdevila, que estàs de sort perquè em sembla que en poques setmanes ja t'acaben les obres al carrer, al davant. A dins no ho sé, a fora, de moment. És que clar, tu has agafat obres fora i a dins.
Des de dins continuen, vale. Encara... Hi ha unes que encara les hem de començar.
De totes maneres, segur que van a millor ritme que les de fora. Perquè, escolta, les de fora, déu-n'hi-do.
La veritat és que s'ha fet llarg, aquestes obres de la Rambla d'Aragó s'han fet llargues. Però bé, tot sigui
punts suspensius.
Punts suspensius, ja.
Perquè no sabem exactament...
Pensar que serà per a bé.
Bueno, Antònia Capdevila, Biblioteca Pública de Lleida. Us dono a la web bibliotecalleida.gencat.cat, bibliotecalleida.gencat.cat. Allí ho teniu tot. Demà dissabte, hi ha el festival En Renou. Que són els que han penjat aquests cartells a la zona de la Mariola.
En Renou.
Ahà. Molt bé, això serà dissabte...
És dissabte i diumenge. Dissabte al matí i diumenge al matí.
Molt bé. I dissabte a la tarda?
No, dissabte a la tarda no, crec que no.
Ah, no, dissabte al matí i diumenge al matí.
I diumenge al matí, de les 10 a les 2.
Val, perfecte. Saps on estareu?
Sí, l'any passat estàvem allí... És que ara no me recordo exactament el lloc com es diu. Al darrere d'on hi ha les residències... Bueno, és aquella plaça gran que hi ha allí, aquella zona jardinada.
Correcte.
No me recordo del nom.
Bueno, ara ho busquem. Està al costat del local social, per entendre'ns.
Exacte.
Val, perfecte. Això dins del festival En Renou, repetint aquesta experiència.
Bueno, és la manera d'oferir a les famílies que estan entre activitat i activitat o espectacle o rodant per allà una estoneta de seure's. Bueno, l'any passat jo vaig estar una estona al matí i fer molta gràcia, perquè a més, doncs, bueno, ves això, sobretot els pares amb nens més petits, que són, sempre ho diem, els més motivats.
Sí.
I, bueno, feia molt goig de veure'ls allí explicant els contes.
Com un nen perdent, això. De totes maneres, ja sabeu que ja fa temps que sonava, ara amb campanya electoral encara més, que s'ha de fer una nova biblioteca a la zona de la Mariola. Però que encara no ha transcendit ni a on ha d'anar, ni com serà, ni res de res. Però sé que el projecte vosaltres ja hi heu treballat.
Exacte.
Vull dir que, a veure, si tard o d'hora...
Esperem, creuem els dits, perquè la veritat és que és una gran pena que a Lleida no tinguem la xarxa de biblioteques que hauríem de tenir.
Però les biblioteques, com tu, no sé si la setmana passada o fa més d'un divendres, ens vas explicar que les hem de viure avui en dia. És a dir, no aquella biblioteca de sala gran plena de prestatgeries, de llibres i silenci a l'entrar, sinó com a aglutinadora d'activitats, ja.
Bueno, és un espai que és, a part de... Bueno, la biblioteca sempre diem que hi has de trobar informació, hi has de trobar coneixement, hi has de trobar facilitat per l'aprenentatge i desenvolupar-te tu com a persona. Llavors, a la biblioteca nosaltres... fem des d'un espai de trobada, una àgora, vull dir que tu sàpiguis que te pots trobar a la biblioteca i que tens un espai per estar, que en aquest espai, a més hi ha diferents a la biblioteca, normalment ara les tenim distribuïdes en espais diferents. Hi ha llocs on pots demanar silenci absolut i tu vas a estudiar i vols concentració, i d'altres espais on passen coses. És, normalment, doncs, nosaltres és a la planta baixa. A la planta baixa jo quan em ve algú i em diu oh, és que hi ha poc silenci, doncs miri, pujo a la segona planta perquè aquí baix estan passant coses. Hi ha una exposició, hi ha una visita guiada, hi ha una visita escolar, hi ha un grup de nanos que estan fent un treball, gent que s'està comentant, que està comentant activitats, hi ha l'entrada a la sala d'actes, un taller de formació...
Per això deia que aquell concepte de biblioteca potser massa hermètica, massa tancada, ha evolucionat, afortunadament sense perdre aquestes zones, perquè hi ha d'haver zones de silenci.
Sí, i nosaltres pensem que avui poder oferir un espai de silenci és, per a molta gent...
És molt necessari,
és molt necessari.
Hi ha molt soroll a tot arreu.
I molta gent que necessita en aquest espai, que diuen, és que jo vaig a la biblioteca, em concentro, tinc aquesta estona que estic o bé estudiant, o bé llegint, o fent una altra activitat, perquè la biblioteca... Que tenim gent que està fent brodats.
És que de vegades ni a casa aconsegueixes tenir silenci.
Per això t'ho comento. Sí. I llavors, bueno, està, però que com a biblioteca... El que
mira
sí,
com se'n riuen.
Sí, el que sí que és veritat
és
que...
És molt cert.
Hem aconseguit, penso jo, el servei, les biblioteques en general, hem aconseguit aquesta flexibilitat i aquest adaptar-nos, perquè tu veus biblioteques que tenen un entorn, hi ha un espai natural i estan fent activitats de... Per exemple, hi ha una biblioteca de Barcelona que estan fent una biblioteca de llavors. Tu vas allà i pots dir, escolta, aquest any vull plantar tomates. Et donen les llavors amb l'única condició que quan tu hauràs acabat la temporada, vas allà i tornes la llavor i a més pots intercanviar i et fan un taller i et fan una explicació. Caram. O sigui, que totes les biblioteques ens hem anat d'alguna forma adaptant a l'entorn. Bueno, i ara que estem en època d'eleccions i de tot, si algú ho escolta, bueno, seria molt bo que Biblioteca Lleida tingués la seva xarxa de biblioteques, perquè no té les mateixes oportunitats una persona que viu a 5-10 minuts de la biblioteca que una persona que viu en un barri i que s'ha de desplaçar. I en aquest moment només tenim dos barris on hi ha biblioteca, que és la nostra aquí al centre i la de Pardinyes. I la resta no gaudeixen de biblioteca. Aquí hi ha molts altres serveis a la ciutat. Hi ha les ludoteques, centres cívics, jo no dic que estiguin sense serveis.
A més.
Però que a biblioteca estaria molt bé que estés a tot arreu.
Molt bé, doncs, dit això, comencem la setmana vinent, dilluns, a les 6 de la tarda, amb un cinefòrum.
Nosaltres participem al projecte de protecció de dades, que és protecció de dades qui ets tu, i llavors vam fer una hora del conte i ara fem aquest cinefòrum, que són activitats per a conscienciar els usuaris a la necessitat de protegir les teves dades. I aquesta és una pel·lícula futurista basada amb un còmic i d'alguna forma et fa reflexionar sobre aquest tema de les teves dades a la xarxa i les dades obertes. Llavors, en lloc de fer només la pel·lícula, hem organitzat un col·loqui al finalitzar la pel·lícula que ens conduirà Carles Alcoi, i és això, sobretot per a reflexionar sobre aquest tema de la protecció de dades, que tots tenim un run-run, però en el fons no som prou conscients del risc que estem passant.
No, i t'afegiria que no som del tot conscients de la quantitat de dades que estem compartint sense saber-ho.
Exactament.
Dades de vegades que et poden semblar insignificants, però que a partir d'unes quantes insignificants es pot reconstruir doncs, on vas, què fas, què t'agrada o què no t'agrada.
Exactament.
I això les empreses de noves tecnologies ho tenen claríssim, ho saben perfectament des de fa molt temps. I d'aquí ve aquest debat. Ghost in the Shell 2.0 és una pel·lícula que ja té uns anys, que recordo que la vam estrenar quan fèiem estrenes aquí a Cope Lleida amb Cadena 100, i que va tenir la seva polèmica inicialment per la tria de la protagonista, perquè com bé dius està basada en un còmic i clar, no, la protagonista no era d'origen asiàtic i llavors deien que a veure si no hi havia prou actrius o suficient actrius.
Sí, perquè és un còmic manga.
Sí. Però bueno, me'n recordo justament d'això. Dimarts, vinga, l'hora del conte, la del maig.
És la Fem la Cloenda, ja.
La del maig i final de curs.
Final de curs, fem contes a cabassos a la companyia Maitan Teatre. És un espectacle molt bonic i bueno, ens va semblar que era un molt bon espectacle per cloure l'hora del conte a la biblioteca. biblioteca aquest curs. Queda alguna plaça, molt poquetes.
Escolta, la sala on teniu els contes pels més petits té nom?
Bebetaca.
Si la vols batejar, això de contes a cabassos no estaria mal, eh? Contes a cabassos.
Contes a cabassos,
m'ha agradat,
sí.
Això.
Sí, sí, és bonic.
Contes a cabassos.
a més és que tenim cabassos allà. Sí,
sí. T'ho dic perquè és la final d'aquest curs 2022-2023. Pràcticament ho tenim ple, per tant, apuntat ja. Us heu d'acostar a la biblioteca o a través de la web bibliotecalleida.gencat.cat ho podeu fer. I de cara a dijous, a les 6 de la tarda...
Fem l'espectacle Bestiolari Inèdit. És la darrera activitat que tenim programada com a complement a l'exposició Geografies Vallverdú. Es tracta d'un espectacle ideat per la companyia Casigalls al voltant de la poesia de Josep Vallverdú. Les persones que l'han vist ens han dit que és exquisida, que és un espectacle molt tendre i que agradarà molt i que d'alguna forma t'apropa la figura de Josep Vallverdú i la seva poesia d'una forma molt, molt atractiva. I és, bueno, recomanem per a aquells que no han pogut, els que han vingut a les altres activitats que ho complementin, i els que no han pogut venir, doncs que tenen l'oportunitat de venir a l'espectacle i de pas visitar l'exposició.
I reforçant el que dèiem al principi, de que la biblioteca ara és molt més que una sala de silenci, anem a recordar que segueixen les exposicions vigents, que les pots
tenim
visitar.
Tenim el claustre infantil, tenim l'exposició d'agents rurals, que és una exposició ideada per a donar a conèixer aquest cos d'agents rurals aquí a Catalunya i tota la tasca que estan fent. Aquest dimecres ens van fer una visita guiada i la veritat és que va ser molt interessant perquè a més vam tenir un col·loqui, clar, estem a Lleida i els temes que van sortir era què passava amb la plaga de conills, què passa amb la plaga de senglars, què passa amb la sequera, i ells ens van donar la visió o el que s'està fent o amb què s'està treballant des del cos d'agents rurals.
Molt bé. Doncs gràcies, Antònia.
A vosaltres.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Vinga, que ens acostem ja definitivament a les 2 de la tarda. Ho farem des de l'Auditori Municipal Enric Granados. Ja et dic que ara parlarem de espectacles de pel·lícula, però abans no ens avancem, eh? Roser Gort.
Sí.
De moment ens quedem aquest cap de setmana.
De moment ens quedem aquest cap de setmana, aquest diumenge 21 de maig, que com bé deies, aquest cap de setmana hi haurà temps per tot. Doncs l'acabarem el diumenge a les 7 del vespre, a l'Auditori, a la Sala Simfònica, amb el concert que porta per títol la desena de Xostakóvitx. La desena de Sinfonia de Xostakóvitx és una sinfonia que va escriure el compositor l'any 1953, a la mort del dictador Stalin, i que de fet narra, el que vol explicar aquesta música és la sensació de llibertat després de la mort del dictador. Seria com si fos una composició gairebé autobiogràfica, perquè narra com el que va significar el govern de Stalin per la població i el que va significar la seva mort i la seva posterior necessitat de ser lliures. És una obra que al seu moment, l'any 1953-54, quan es comença a escoltar, no és prou ben rebuda, com passa sempre al llarg històricament. Per què? Perquè la gent encara no està prou preparada per sentir alguna cosa que també té un caire tan tràgic, tan pessimista, sobretot a l'inici. Llavors, ha sigut el temps el que ha posat al seu lloc el que és aquesta gran sinfonia fet per un geni de la composició, com és Xostakóvitx. Després també escoltarem l'obertura de Rienzi, de Richard Wagner. L'obertura de Rienzi és l'obertura d'una òpera de Wagner, una òpera llarguíssima que va escriure a París cap al 1840, la devia acabar, 1838-1840, i és una òpera que durava al seu moment com 6 hores, la va anar reajustant al llarg del temps, i de fet ara, poques vegades l'escoltarem l'òpera en si, però l'obertura sí que s'escolta sovint, d'acord? Rienzi, qui era Rienzi? Richard Wagner escriu aquesta òpera basant-se en una novel·la que era un best-seller del segle XIX, escrit per un anglès, que parlava del personatge de Rienzi. Rienzi, en aquella novel·la, és un personatge que és un italià, que viu a la Itàlia medieval, que té molta vinculació amb el papat de Roma, i que el que fa, veient com la noblesa burgesa, la noblesa com aquell governava molt malament al poble, decideix aliar-se amb el poble per fer fora i enderrocar a la noblesa. Guanya. i es converteix ell en el que governa. Però què va passar? Que ell en aquell moment, un cop ha governat, es converteix en un demagog. I els que l'havien ajudat a pujar van ser els que el van enderrocar i el van assassinar. Aquesta seria la història. En un moment com el que estem ara, d'acord? Sí, sí. Val la pena pensar que moltes vegades les paraules són fum un cop es governi. Per tant, hem de reflexionar i ser molt conscients
de qui votarem.
Sí, sí, sort que ens has il·luminat.
I ara, jo no sé pas d'on has tret aquestes
reflexions, no?
No, però mira, saps què passa? Que tots ho sabem, tots ho donem per fet i tots ho tolerem, però potser ens hauríem de començar a plantar, a dir, escolta, mira, a mi o em dius la veritat... És que, clar, fixa't, estem tolerant que ens enganyin.
Sí. Està clar que una cosa és el que vols fer i l'altra és el que pots fer.
Això també.
I hem de ser realistes, que moltes vegades hi ha persones que volen aplicar o volen fer una sèrie de coses i la realitat és molt tossuda i l'entorn i tot el que acompanya a vegades no permet fer. Però sí que, tal com dius tu, hauríem de ser, potser com a societat, més exigents en el sentit això de demanar
fixa't
els resultats.
Fixa't que no parlem de color política ni molt.
No.
Simplement és, escolta, el que ja saps que no es pot fer, no m'ho diguis. Sí. I ja està. Vull dir, centra't el que creus que es pot fer. I després ja hi ha un tant per cent que no es podrà fer.
Clar, un cop hi ets, la gestió és complicadíssima. Des de fora no se sap prou, vull dir, tots els problemes que es comporten...
No, ja ho veieu vosaltres, a les vostres instal·lacions, per entendre'ns, que des de fora podem dir, escolta, Roser, perquè no portes un concert d'això, no? Bueno, escolta, és que això costa molt més, no?
Sí, o
una exposició a la biblioteca, o un altre espectacle, o un concert al CaixaForum. Escolta, Maribel, per què no em fiques aquí un grup de música i tal? Bueno, escolta, hi ha unes limitacions, hi ha uns permisos, etcètera, etcètera, que no sabem. Això jo crec que tothom ho entenem. Ara, aquell fum que et venen que dius, vale, és que ja sé que no. O sigui, aquest ja sé que no pot ser.
I també penso que és això, que cal, de cara a tota aquesta setmana vinent, abans de... Cal reflexionar, és a dir, no és el moment actual aquell impuls, sinó tindre memòria també del que han estat, del que t'han dit, del que et diuen, i també perspectiva de futur de cap a on podem anar amb segons qui.
Sí, sí, sí.
Fins aquí.
Fixa't que no parlem de colors, eh?
No, cadascú
que es posi el color que vulgui.
No.
Bueno, a tot això, que la cultura i els espectacles segueixen, aquest diumenge, com bé ens explicava ara la Roser, a les 7 de la tarda, tens la desena sinfonia de Xostakovich.
Sí, molt bé.
A la web auditorienricgranados.cat, allí pots comprar les entrades i tens tota la programació. Perquè avui us en avançarem tres.
Sí.
Un és aquest, un el és segon, aquest, el tercer, amb... i el quart, jo us diré que existeix, però no us diré què és. No, clar, no us diré què és, diré que està a la web, perquè la gent es connecti i el busquin.
Ah, d'acord. Molt bé, molt. Sí, ara. És que, clar, com que també abans tenim també un de música molt especial, per això, tenim també el de cinema. Sí, just.
A tot això, diumenge, comencem la setmana vinent i dijous...
Deixem amb l'orquestra Júlia Carbonell, que és la que ens oferirà aquest diumenge, la desena sinfonia de Xostakovich, i ens anem a dijous 25 de maig, a les 8 del vespre, tenim un concert molt especial a la sala 2, a la sala de cambra, una formació resident de l'Auditori des de fa molts anys, que és el Quartet Teixidor, d'una qualitat inequívoca, que actuarà acompanyada de Toni Marsol, el baríton de Cervera. Toni Marsol va començar els seus estudis al Conservatori de Cervera i els va acabar al Conservatori del Liceu a Barcelona. Actualment és un dels barítons que té més projecció, que actua més arreu del país i fora, i que també, degut a la seva qualitat vocal, el seu rang i la seva potència, pot actuar i actua molt, fent personatges, rols operístics de gran envergadura, no? Com a protagonista. Actuarà amb el Quartet Teixidor aquest dijous, ha actuat altres vegades amb ells, el Toni, i en aquest cas el repertori que ens ofereix aquesta formació és primer l'Art de la Fuga, de Johann Sebastian Bach. De fet, va ser la va deixar inacabada i és la seva darrera obra. Després, també, una obra molt que a nosaltres ens interessa molt, perquè és Metavers 1 per a quartet de corda i baríton, que és de Ferran Cruixent. Ferran Cruixent és un compositor actual barceloní que també està tenint moltíssima projecció i actualment és compositor resident del Palau de la Música Catalana. I, segons les seves mateixes paraules, diu que aquesta composició està inspirada, diu, en la necessitat de comprendre el món tecnològic virtual que ens envolta.
Quasi res.
Quasi res.
Quasi res.
I això, aquesta composició ve acompanyada per la veu de Toni Marsol, en aquest cas. Això serà la primera part del programa i a la segona part ens tocaran quartet en do major de Haydn. Per tant, insisteixo, molts que ja l'heu escoltat, el quartet Teixidor, no cal simplement és convidar-vos a vindre al concert magnífic. I altres que no, no l'hagueu escoltat, us asseguro i us podem dir que és un regal pels sentits. Per tant, és un molt bon concert, com un petit regal que us podeu fer entre setmana aquest dijous 25 a les 8 del vespre a la sala 2.
Molt bé. AuditorEnricGranados.cat. I ja de cara al diumenge de la setmana vinent...
Sí.
A l'altre, eh?
El 28 de maig, parlem ara.
El dia de les eleccions, per entendre.
Sí, just.
A les 7 de la tarda, pràcticament està tot venut.
Sí.
Pràcticament. Per tant, connecteu-vos ja.
Per això us ho diem, per això ho avancem, perquè si no ho deixaríem per divendres vinent parlar-ne, però cal parlar-ne ara perquè el concert Tornem als 80, música dels anys 80, de la Besum, la banda sinfònica Unió Musical de Lleida, en aquest cas dirigida per Luis Gimeno, ens oferiran un molt bon concert, un concert que, com sempre, la banda gairebé sempre omple la sala 1 de l'auditori perquè troba molt bon repertori, un repertori a l'abast de tots els públics que agrada a tothom. Per això us dic que, si voleu, el diumenge 28 a les 7 de la tarda venir al concert, no perdeu l'oportunitat de comprar-la, sigui online o sigui a taquilla, però per això us avisem.
Molt bé. I després, el següent espectacle que hi haurà a l'auditori, ja parlem del juny,
sí.
De fet, el primer cap de setmana de juny, ja us ho explicarem la setmana vinent, però si t'interessa, doncs connecta't a AuditoriEnricGranados.cat i agafa les entrades. Només et dic que són música de dos estudis de cinema que fan sagues de grans herois.
Exacte.
Aquí ho deixem.
Aquí ho deixem.
Hasta aquí podeu leer.
Molt bé.
Molt bé, doncs, Mari
Beltrós. Quan misteri.
Sí. Bueno, quasi l'hem desvetllat, però és que és molt fàcil. AuditoriEnricGranados.cat, allà ho teniu. Mari Beltrós, Roser Gort i Antònia Capdevila, com sempre, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres. Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Gràcies,
bon
igualment.
Sóc el Ricard Álvarez, ens plantem a les dues, el que diem, aprofita. Dilluns hi tornem.